Molt bona nit i molt bon any, Vilafranca. Com estem? Us saluda un dia més l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora del ZADA, per arrencar a Canviant Patrons, el programa on parlem de moda, empoderament, consciència i molt més. Avui acabem ja els especials de Nadal parlant de com afecten a les nostres butxaques. Realment són necessaris tants regals? Quin impacte generen? Ja seguint les tradicions, m'acompanya una setmana més la superestrella, la psicòloga de confiança, la companyera de vida, la Pilar Aguilar. Som-hi! Bona nit, Pilar!
Bona nit! Cada vegada ens anem superant.
Clar, ja crea més hype, si no es queda pla. Com estem?
Molt bé, i evidentment... Avui, l'altre programa, vam parlar de com el Nadal ens impactava emocionalment, com impactava els nostres caparrons, i avui parlarem de com afecta això mateix a la nostra butxaca.
Ok.
Ha arribat el Nadal, amb ell la idea de temps, d'amor, de pau, de màgia, de felicitat, però també arriben els regals, l'increment del consumisme, els excessos i les despeses.
Sí que arriben, sí. Escolta'm, som conscients d'aquest fenomen o simplement ens deixem arrossegar per les compres compulsives?
A veure, les persones associem el Nadal amb una sensació de benestar, de fals optimisme i de felicitat. I aquest fet és conegut i utilitzat pels comerços. Per què? Doncs per fomentar el consumisme. Uh-huh. I a més es fan servir de llums, de colors, de Nadales, olors...
Olors també.
I tant, hi ha ambientadors amb olors especials per Nadal. Decoracions són senyals que, junt amb les expertes campanyes de màrqueting, activen la nostra necessitat de comprar i de consumir. Fins i tot per sobre, potser, del pressupost que ens havien marcat.
Sol passar.
Per aquest motiu, aquests estímuls cada vegada s'avancen més als nostres calendaris. O sigui, la campanya aquesta la inicien cada cop abans i cada cop dura més, i tot això per activar la nostra resposta de consum i per augmentar el número de compres.
Escolta, a mi m'has deixat flipada amb l'olor que és ambientadora panetone.
Jo he sentit que algunes botigues fins i tot és un olor barrejat amb brandi, olor de brandi.
Amb brandi? O sigui, ja anem a tope.
No sé.
Llavors, estem parlant de compra excessiva o de compra compulsiva?
Anem a diferenciar una miqueta.
Vinga, va.
La compra excessiva... es sol produir de manera puntual, sobretot en aquestes dates assenyalades com el Nadal. I malgrat que la persona de vegades es deixa dominar per aquests impulsos i sobrepassa les seves despeses en general, és capaç de controlar-se.
Vale.
Vale? O sigui, l'impuls de comprar no li suposa cap limitació en el seu funcionament.
Uh-huh.
Però clar, després tenim la compra compulsiva, que això ja és, com vam parlar, és un trastorn.
Els oniomaníacs.
La persona és incapaç de controlar els seus impulsos i les seves tendències. I existeix una perduda real de control, ja sigui per el plaer i benestar que li provoca el comprar, per allò que alliberem endorfines i dopamina, com ja sigui per pal·liar aquest malestar físic i psicològic que pateix al no comprar. I que aquest malestar només se li passa, desapareix, quan compra.
Ostres, déu-n'hi-do, no? Mm-hmm. Que fort.
Mm-hmm.
Llavors, partint d'aquesta base, estem parlant de tradició o de consumisme? Perquè al final sembla que hi ha una barrera molt fina entre ambdues.
Doncs, bueno, què et sembla si ho esbrinem juntes?
Vinga, som-hi.
Vale. Podríem fer un repàs així breu de les tradicions nadalenques per veure i llavors decidim.
Perfecte.
Si és tradició o consumisme. Per exemple, anem a començar amb la primera, amb el tió.
Ai, caga, tio.
Fer cagar el tió. A veure, pel meu cosí Miguel, que ens escolta des de Saragossa.
Hola, Miguel.
Miguel Aguilar. El tió... és un tros de fusta que menja i que beu. I que el dia de Nadal li donem cops de bastó perquè cagui dolços, torrons, llaminadures... Vale? Perquè què diu la cançó?
Vinga, és que vinga, cantem.
Caga, tio,
avellanes i torrons, no caguis arengades que són massa salades. Caga, torrons, que són més bons.
O sigui, en definitiva, conclusió, que caga avellanes i torrons.
Sí, en
vale?
Principi sí.
Però bueno, el tio en realitat què caga? Doncs bueno, carmelers, torrons, fruits secs, però aquí a la festa s'afegeixen, jo què sé, mitjons, calcetes, llapisos, bolis, estutxos, bufandes, gorros, guants, vale? I jo pregunto, Nens i nenes del món, què doneu de menjar al vostre tió? Què els doneu de menjar? Com pot ser que cagui regals més grans que ell? Com pot ser que cagui iPhones, mòbils, tablets, smartwatch, Nintendo Switch?
Perquè pren Red Bull.
Ah, però com ho feu? Què els doneu? No li doneu les cascares de la fruita? No, no pot ser. O sigui, i encara, aquests nens que són molt llestos, se'n van a remullar el bastó per després tornar i tornar a picar un altre cop al tió. Perquè, clar, amb el mòbil, amb l'iPhone i amb tot això no en tenen prou. I tornen a picar el tió. No t'ho perdis. I torna a cagar.
Sí, sempre.
Vale. El Pare Noel.
Vinga.
El Pare Noel no és una tradició nostra. Això és importat, ja sigui del Sant Nicolàs, del Nicolás Bari de Turquia, ja sigui el Sant Nicolaus alemany, el Santa Claus dels Estats Units, tant és que va ser primer la gallina o el huevo, tant és. La qüestió és que nosaltres també pugem al carro i tenim aquest avi bonachón amb la barba blanca, tan simpàtic, que li diem Pare Noel, i llavors ens omple les llars, la llar de foc, a sota de l'arbre, aquests mitjons tan grans que cada són més grans per portar més regals, i ens trobem aquest dia amb un munt de regals de totes les mides, de tots els colors que et puguis imaginar. A veure. El Pare Noel que arriba, en trineu o en el Air Force One? Yeah. A veure. Això és una miqueta incompatible. Aquí lo dejo.
Sí, perquè si ha d'entrar les llars de focs al pis...
Aquí ho deixo. Vale, el pessebre.
Vinga.
Una cosa tan tradicional com fer un pessebre. Abans recollíem fustes, fulles, molsa, pinyes per fer el pessebre. I el muntaves a casa amb figuretes de plàstic. Vale. Tu t'has passejat últimament per la Fira de Santa Llúcia de Barcelona?
Sí.
Mare de Déu. A veure, de plàstic res. Les ovelles estan recobertes d'una llana suau al tacte. És que sempre dius, ui, és que el vull adoptar. La vull adoptar, que bonica. Els portals són obres d'arquitectura. Les fonts, els llacs, els rius, els pous, tenen un sofisticat mecanisme que raja aigua, de veritat. Després tenim la dona que renta la roba, el forner, pastorets mecanitzats que es mouen.
També?
Sí. I hi ha figures que porten roba de veritat, feta a mà. Sí, i encara et diré més, perquè, clar, aquí he indagat, perquè jo les he vist, però, clar, no sóc una experta. Hi ha una artista siciliana que fa figuretes, es diu Angela Trippi, i, per exemple, un rei Baltasar, evidentment, roba feta a mida, les millors peces de roba, impressionant, 872 euros.
Quan?
Una figureta, 872.
La mare que...
Clar, això no té res a veure amb ma mare quan comprava un detergent, que eren d'aquest empols en aquella època, aquella caixa de cartró, per l'època de Nadal sortien figuretes de plàstic. Clar, sortia més econòmic, sí, però és que després teníem 5 maradeus, 3 en 7, i no tenien cap nen Jesús, que ho fèiem amb dues boletes de plastilina.
I ja està.
O sigui que aquí ja hem de mirar tradició, consumisme, ¿vale?
Bueno,
aquí cadascú
dia,
que vagi...
També hi ha caganers que són personatges. Jo l'altre dia vaig veure un caganer que era... Un era el Doraemon i l'altre era el papa de Roma. Si és una mica...
Sí. Una altra tradició, l'amic invisible. Que està molt bé, eh? A mi m'agrada molt, està molt bé. Però el problema és, clar, que ho fem amb els companys de feina, amb els companys de pilates, amb els amics, amb les amigues del cafè dels dimecres, els companys d'anglès, i tot suma.
Vaja.
Has fet Amic Invisible?
No, jo no, com que sóc autònoma, no em relaciono, visc en una cova.
A mi l'Amic Invisible m'ha regalat una agenda supermona. Ja tinc agenda per a consulta, de Mr. Wonderful.
Oh,
allà no és una agenda, és una delícia. Amb enganxines, amb frases boniques, amb dibuixets... Bueno...
Molt tu.
Increïble. Després tenim les llums i les decoracions dels balcons i jardins. T'has fixat últimament aquesta moda? Llums de tots els colors s'encenen, s'apaguen al ritme de la música i fan diferents seqüències. Si et quedes 2 minuts mirant, et quedes...
Atac epilèptic,
sí, eh? Sí, sí, com els nens xinesos, amb els dibuixos, i tant. Bombetes grans, petites, en forma d'estrella, en forma rodoneta... La qüestió és que al balcó no pots ni sortir. I, a més, una autèntica competició entre veïns. O sigui, perquè no és un balcó o un jardí aïllat. Normalment és un conjunt. A veure qui té, qui la fa més grossa. Llavors, aquesta gent, jo pregunto, algú els hauria de dir que no estan a Las Vegas. De bon rotllo, eh?
Venen ganes d'entrar-te a la ludopatia, depèn de quin barri.
Sí. I parlant de llums, què et sembla l'arbre de Nadal de Badalona?
Quin és aquest?
No l'has vist?
No, nena, no, estic out.
Ah, doncs ara quan surtis tu mires.
Vale.
Un arbre de Nadal que deu ser, així és una estructura, amb llums com el de Vilafranca, però en plan gegant. Sí, total, per 250.000 euros que els ha costat.
Quan? Nena, no paro de cridar això, eh? O sigui, estem parlant de xifres molt altes, eh, aquí, avui.
O sigui que aquí treu tu... Cadascú que tregui les seves conclusions. Si estem parlant de tradicions, o estem parlant de consumisme, o hem passat de la tradició cap al consumisme.
Perquè, clar, tot això és el del Nadal, però ara encara vindrien els Reis.
Els Reis, que, bueno, els Reis no vull entrar massa, perquè, clar, són tres... Llavors poden portar més coses.
Vale.
Compten amb un seguici de patxes, de portadors, d'ajudants, de servents... Fins i tot tenen un carter reial.
Estan més organitzats.
O sigui que, nens del món, no us preocupeu. Hi hauran regals per a tothom. Només us heu de preocupar de posar una miqueta de torró, una copeta de cava o de vi del Penedès...
Que no falti.
I alguna catània.
Vinga.
I els camells, no us preocupeu. O sigui, no venen en camells, venen en carrosses.
Llavors, a part de... Clar, d'aquesta gent que ha de regalar tant, per què consumim més el Nadal?
Això te'n recordes que ho vam parlar amb el tema del neuromarketing? Ho vam parlar pel Black Friday. Uh-huh. Per una banda, hem dit abans que les campanyes de vendes comencen abans... Abans de més temps...
Sí.
Que, abans començaven més tard, ara ja no. I s'estiren, s'allarguen una miqueta, perquè per tenir més interval
més
de
temps
per poder vendre més i nosaltres que comprem més. Això per una banda. I després per el tema aquest de la neurociència, el neuromarketing, que ja sabem que, bueno, d'aquesta manera podem entendre com ens comportem davant d'un objecte i això ajuda a les persones que venen a dissenyar estratègies que augmentaran el nostre impuls consumista. A veure, normalment culpem els comerços i el màrqueting o el neuromàrqueting i diem, ai, és que ens empenyen a comprar coses que no necessitem. Vale, sí, és cert. Però és que també hem de tenir en compte que ens manipulen perquè nosaltres estem oberts a que ens manipulin, a ser manipulats.
Que bé, eh? Llavors, nosaltres som conscients realment de com ens deixem manipular? O sigui, per què gastem cada vegada més? Si tenim tan clara aquesta base, per què?
Hi ha 6 factors psicològics principals que fan que cada vegada gastem una miqueta més. Un és la pressió social. L'ésser humà és un ésser social i tant el seu comportament de competitivitat i cooperació, que ens ajuda a sobreviure durant la nostra curta història, és el que ens empenya a gastar, potser més del que necessitem. Comprem més loteria perquè els nostres veïns i amics la compren. Comprem més regals perquè la resta de la gent fa més regals. Convidem a una altra ronda perquè no volem semblar garrapes, tacanyos. Llavors, si nosaltres som conscients d'aquestes pressions, podem minimitzar els seus efectes. Després, perquè cada vegada els diners són més abstractes. Evidentment, les monedes i els bitllets són una abstracció, però és que almenys són tangibles, un bitllet el pots tocar. Però clar, amb aquests sistemes de nous de pagament, amb la targeta, amb el mòbil i amb el rellotge que queda... No, em queda molt, amb el rellotge. Doncs clar, nosaltres augmentem el consumisme, per què? Perquè no tenim la sensació de pagar. Perquè aquestes noves formes de diners calmen, diuen que calmen el dolor de pagar. Perquè no sentim tanta culpa a l'hora de separar-nos dels diners, perquè, bum, passa la targeteta al mòbil i no tens la sensació de pagar.
Sí, això és veritat.
Després, per la fatiga de la decisió. Què vol dir això? Doncs que les persones tenim unes reserves limitades de força de voluntat.
Ah, no ho sabia.
Sí, sí. I a mesura que prenem decisions, aquesta reserva s'esgota. I si aquell dia hem de triar en moltes coses, en un mateix dia, acabem actuant impulsivament. Si tens molta feina, els nens no tenen col·le, que estan tot el dia per allà per casa, has de preparar els àpats de Nadal, al final no inverteixes temps en pensar què és el que realment vols comprar. Per això, els psicòlegs recomanen fer compres a primera hora del matí. Perquè no hem pres tantes decisions i perquè després s'aniran sumant fonts d'estrès com les aglomeracions, les multituds, que ara aquest producte no està a la botiga i d'anar a una altra. Doncs per això, a primera hora del matí tenim més lucidesa per comprar o per prendre les decisions. Després, la mentalitat social que tenim. I més, que hi ha una mentalitat, existeix un tipus de mentalitat nadalenca, que és la que s'empeny a preocupar-nos molt poc o menys pel que gastem. Per evitar aquesta mentalitat nadalenca, hauríem d'intentar tenir això, una mentalitat més reflexiva. Senzill no és, però bueno, podem establir regles per a guiar les nostres decisions d'anar a l'hora de comprar. Per exemple, si jo vull comprar un regal, un producte, i jo veig que està per sota d'un preu que jo m'he marcat, d'un preu determinat, el compraré. Però si costa més, no ho faré. És una regla.
És tan difícil aquesta regla.
Sí. A cada llista de regals que fem, doncs establir un pressupost. També això m'ajudarà a recordar que no és una ganga a no ser que ho necessitis. Però és que nosaltres actuem al revés. No saps que ho necessites fins que ho veus d'oferta.
Clar, ja està, lògica aplastant.
I, per últim, comparar sense pensar és el que fem. I per fer una compra conscient hauríem de fer tres preguntes. La primera, necessito comprar alguna cosa? La segona, quin producte és el millor per mi? I la tercera, com vaig a comprar-lo? Però què passa? Que al Nadal se'ns oblida fer la primera pregunta. Llavors, anem de compres i triem què volem comprar entre les opcions que tenim davant. Però quan en realitat potser no necessitem comprar cap d'aquestes opcions.
Sí, és com que ens d'allò. Mm. Llavors, a part d'aquestes eines que ens has donat, tu com a superpsicòloga experta de confiança que ets, ens pots donar alguns consells per resistir-nos a aquesta manipulació?
Bueno, el que hem dit abans, planificar abans d'anar de compres, fer un llistat dels productes en funció de les necessitats. El que no podem fer, perquè és contraproduent, és dir, aquestes típiques sortides de a veure què trobo. Per què? Perquè trobarem i acabarem comprant més del que havíem previst. Matemàtic. Després, un pressupost. Es tracta d'associar un pressupost a aquesta llista de la compra, fixant un màxim de despesa. Per què? Doncs perquè, bueno, en funció de l'economia de cadascú. Hem de triar el moment i el lloc adequat. Ja que sortir de compres quan s'està avorrit o trist, afavorirà la compra per impulsos. Control sobre el crèdit, evidentment. Hem de mirar amb quin tipus de targeta paguem, perquè si fem servir targetes de dèbit, millor, perquè tenen un límit de fons. Les targetes de crèdit poden generar una falsa idea de despesa, perquè, clar, jo gasto, però com que no m'ho descompten fins a final de mes...
Clar, anar passant el rellotge...
Sí, el rellotge o el mòbil, i no... I, bueno, i comparar preus, perquè hi ha una oferta molt àmplia i molt variada, i més si sumem la d'internet, llavors es tracta de dedicar una miqueta de temps a buscar diferents opcions i comparar-les. També és una manera de controlar les nostres compres.
Molt bé. Llavors, si a nosaltres, els adults, que estem tan centrats i tan treballats, no té ser la ironia, ens afecta tant aquest consum massiu, si parlem de canalla, com afecta als nens aquest consumisme nadalenc?
Doncs mira, et diré la primera premissa. Els nens ens imiten.
Vale.
Jo crec que a mi això seria com un resum, ja ho diem tot. Què vol dir? Que nosaltres ens plantegem, quan arriba aquesta època de Nadales, de llums, de publicitat, de màrqueting, i llavors pensem, ui, és que no podem ser feliços si el nostre fill no té tots els regals que s'espera, no li compro el millor menjar del supermercat i no hi ha 50 plats a taula, però amb una varietat que després no menja res. Per què? Perquè tenim aquesta creença del que més té és el que és més feliç. Però en el nostre interior sabem que no és així, que això no és cert. Totalment. Però és que tampoc fem res per evitar-ho. I llavors entrem en un bucle, sense escapatòria. I si l'any passat al meu fill li vaig comprar 5 regals, aquest any li he de comprar 6. clar, no sigui que se'm traumatitzi, perquè és que avui en dia es traumatitzen molt aviat. I però què passa? Que el nostre fill, el dia de Nadal o de Reis, trenca el paper del regal, encara no ha acabat de treure la joguina de la caixa, ja està obrint una altra, i una altra, i una altra. Ell no es fixa en el regal, sinó en quants regals li han portat. En aquest moment, bueno, estem, el nen comença a ser víctima del consumisme. I no serà fàcil, perquè el nen no serà feliç amb el que tingui, perquè cada cop, per molt que se li regali, perquè cada cop voldrà més. El consumisme ens fa comprar coses que no necessitem, llençar coses que encara ens fan, les fem servir, i acaba anul·lant l'autèntic valor de les coses. I els nens es veuen bombardejats amb tantes joguines que no saben per on començar a jugar. Els estem convertint en nens exigents, mimats i sense il·lusions.
Ostres, és profund, això?
Sí.
Vinga, paraula nova, paraulota, n'hi ha alguna?
Bueno, tinc un concepte nou.
Vinga.
Vinga, i és el síndrome del nen hiperregalat.
Uf. Vale, aviam, explica'ns això.
Què és aquest síndrome? Bueno, fa referència a un conjunt de símptomes o efectes psicològics negatius que observem amb els nens, amb els menors, degut a una quantitat excessiva de regals. Que aquests efectes apareixen durant tot l'any, però s'accentuen ara, a l'època, en determinats moments, per exemple, aniversaris, a l'època de Nadal, i sobretot ara el Pare Noel i els Reis. Ben bé no seria un síndrome, potser és una miqueta exagerat, perquè no estem parlant de cap malaltia i, sobretot, no podem etiquetar ningú i menys els nens. No és una malaltia, però són una sèrie d'efectes negatius que s'han anat observant en els nens que estan exposats a aquesta quantitat de regals, a aquesta festa de regals. Uh-huh. Llavors, parlem d'una saturació de la capacitat de percebre i assimilar la quantitat de regals rebuts per un excés, uh-huh, evidentment. I ja que els nens no perceben el valor qualitatiu del regal, sinó el quantitatiu. Només tenen en compte si són molts o pocs. Si un nen rep un número inferior de regals, el que esperava, pot tenir un bloqueig perceptiu i emocional, sentir frustració i ràbia al comprovar que hi ha menys en comparació dels anys anteriors. Tu te'n recordes la pel·lícula primera de Harry Potter?
Uf.
El seu cosí, el Dudley, per Reis, li regalen els pares... Els Reis... Els hi regalen molts regals. Els pares, els reis.
No passa res, estem maledit, no passa res.
No és horari de nens, no?
No, no.
Bueno, doncs rep els regals i els compta i s'enfada. Per què? Perquè havia rebut un regal menys. I aquella típica frase de 36 regals, l'any passat van ser 37.
Clar.
Aquest és un exemple típic de nen hiperregalat.
Vale, i quines conseqüències té aquest síndrome, diguéssim?
Doncs mira, tan fàcil com que tenim nens amb baixa tolerància a la frustració i en situacions d'estrès no saben gestionar les seves emocions de forma saludable i mostren ira i irritabilitat quan no aconsegueixen el que volen. Nens amb buit emocional, provocat per la falta de satisfacció i la capacitat de donar valor afectiu a les coses. Falta de gratitud. Aquests nens es fixen en allò que els hi falta i no miren el que ja tenen. Tendència a l'egoisme. Per què? Perquè valoren els regals per la quantitat i no per la qualitat. Només miren el número de regals que tenen. Falta d'imaginació, perquè la sobreestimulació no els permet centrar-se en el que reben i se senten sobrepassats, i això afecta la seva capacitat de concentració. I després, clar, tenim nens amb un pensament materialista i consumista, perquè consideren els regals, els obsequis, els béns materials, com a única forma de satisfacció personal.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, moment teràpia. Com gestionem aquest síndrome?
El primer, hem d'aprendre a posar límits. Els límits són fonamentals i necessaris per l'educació, ja que permeten establir un ordre, però a més proporcionen seguretat als nens. Necessiten aquests límits. Això no vol dir que... O sigui, reduint el número de regals no vol dir que els estem castigant. No, sinó que els ensenyem a valorar les coses i a mantenir la il·lusió. Després, hem de ser coherents, perquè tots sabem que la majoria de les vegades diem frases com «Si no et portes bé, els Reis no et portaran regals».
Sí, sí.
A veure, aquestes frases no són veritat. I llavors, els regals arriben sempre, ja sigui a casa nostra, a casa dels avis, dels tiets o d'altres familiars.
Uh-huh.
Això només serveixen per què? Doncs per perdre la credibilitat davant d'ells. I els nens són molt gestos i aprenen que facin el que facin, els regals els hi arribaran i sense cap tipus d'esforç. I per últim, intentar passar més temps amb els fills. Vale, perquè molts pares i mares senten certa culpabilitat per haver de treballar moltes hores, per no poder dedicar més temps a estar amb els fills. I això doncs, pot portar a comprar més regals al compte perquè per demostrar que els estimem molt. A veure, hem de recordar que el que més agrada als nens és passar temps amb els pares. I per això no hi ha cap regal que el pugui substituir. El temps que els hi dediquem, que sigui de qualitat. Llavors, què podem fer? Doncs es tracta de canviar el consumisme per temps compartit en família. Menys regals materials, menys joguines físiques. Però, per exemple, regals sí, pots seguir regalant, però un passeig, una excursió, un joc de taula, una tarda al cinema, al circ... aquestes coses, de manera que poden passar temps amb la família, pots passar temps amb ells. Això no costa tants diners, però, clar, costa una miqueta d'esforç.
Sí, un esforç que a vegades, oi? Sembla que... Vale, llavors, ja per acabar, com ho podem fer a l'hora de regalar als nens?
Hi ha una regla que es diu la regla dels quatre regals.
Uh-huh.
I es tracta de que el nen demani quatre regals. I aquests quatre han de ser una cosa que realment desitgi el nen, que ell triï una joguina que li agradi molt, que li faci molta il·lusió. Una altra cosa, que el nen pugui portar. Que demani una peça de roba, de calçat que li agradi, una motxilla, una bufanda de Harry Potter o de la Peppa Pig, alguna cosa que el pugui fer servir en el seu dia a dia. Després, una cosa educativa, que pot ser un llibre, un joc de taula, un joc de màgia, per fer experiments... Així el nen aprendrà i a la vegada que desenvoluparà habilitats i destreses. I per últim, una cosa que necessiti. Una cosa que necessiti doncs, per l'escola, per una activitat extraescolar, per la seva habitació. El nen tindrà quatre regals que ell haurà triat, però amb aquestes característiques. Llavors, quan fem un regal a un nen, el primer que ens hem de preguntar, quin benefici aportarà aquest regal al desenvolupament del meu fill? Si la resposta és que així estarà entretingut i no molestarà, o perquè m'ha dit que tots els seus amics el tenen, igual aquest no és un bon regal.
Vaja, ser conscients, no?, al final i posar el valor en el centre. Què més aconseguim amb aquesta tècnica dels quatre regals? Vinga, així ràpid.
Ensenyem als nens a apreciar el valor de les coses, evitem que pensi que sempre satisfaran tots els capritxos i és una manera de poder ajudar-lo a tolerar la frustració.
Uh-huh.
Els ensenyem el veritable valor d'aquesta època, perquè no tot gira. En aquesta època no tot ha de girar aquestes festes en funció dels regals, sinó de compartir amb el teu cercle íntim, amb la família, amb els amics, persones estimades, i els hi transmetem el valor pràctic de donar un obsequi. Evitem que el nen identifiqui el fet de donar un regal amb una experiència buida. El més important de donar l'obsequi és la intenció, no el seu valor en si. Només d'aquesta manera, amb aquestes petites ensenyances, aconseguirem que sigui el nen es converteixi en un adult funcional i responsable.
Que bonic! Quina falta que fa això, eh? Doncs, bueno, doncs amb aquestes reflexions tan maques ja ens despedim dels especials de Nadal, de Reis, de festes i de tot. Amb ganes ja jo una mica de tornar a la normalitat, que ja m'està jugant.
Sí, sí, a mi, si em treu les despeses, els excessos, les discussions familiars i els empatxos, escolta, m'encanta el Nadal.
Sí, no. Doncs moltes gràcies, Pilar. Seguirem aquí canviant patrons. Bona nit, família.
Bona nit.
Canviant patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.